ABC 番組のファンク
us saludem des del Penedès en xarxa, disposats a entomar aquest dijous 30 de març de 2023, aquestes 3 hores de ràdio que engeguem ara i que acaben a les 12, amb Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. A la capital de l'Alt Penedès hi ha el control central d'aquest magazín en clau Penedès i des d'aquí us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Anem a presentar aquestes 3 hores de ràdio, aquestes veus i aquests continguts que anireu escoltant, que aniran desfilant per les zones a partir d'ara. D'aquí uns instants, l'agenda cultural. Ja ho sabeu, emissora a emissora, us anem explicant tota l'activitat lúdica i cultural d'aquests propers dies als nostres municipis per començar a dissenyar la vostra agenda, el vostre cap de setmana a mida. Al llarg del matí tindrem 3 cites amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, els flaixos informatius. El primer arribarà a 9:45. Tot seguit, el Directament Jove a la secció juvenil del magazín amb la Núria Mallofré del Servei de Joventut de Vilafranca, que avui ens parla de preinscripció a estudis postobligatoris i de beques. I acabarem amb la connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. A les 10:06, després del butlletí de notícies, l'entrevista d'actualitat, avui dedicada a presentar la caminada solidària del Festival Músic Veu. Tindrà lloc el proper 21 de maig a la muntanyeta d'Olèrdola i avui conversarem amb una pila d'artífacs d'aquesta cita solidària. A 10:45, de nou flaix informatiu, 5 minuts per escoltar què passa als nostres municipis, a l'Alt i al Baix Penedès. A 10:45, en clau d'igualtat, avui parlarem amb l'Ona Solà, guanyadora del concurs de calendaris del 8M, que un any més ha convocat el Servei d'Igualtat de Vilafranca. I la Teresa Planes ens parlarà també de l'exposició Dones trencant barreres, transformant les ciutats mediterrànies, que podeu visitar a l'Escorxador fins al 3 d'abril. Sabeu què és la tècnica DESC? Són les sigles que volen dir descriure, expressar, suggerir i anotar-ne les conseqüències. Doncs avui, a les 11:06, amb en Jordi Llong, a una ullada a la ment, continuem parlant d'emocions i d'aquesta tècnica DESC. Així que acabem amb Jordi Llong, seran 11:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu. Fem aquesta aturada, ens informem, ens actualitzem i entomem ja la recta final d'aquest dijous. Els dijous ens agrada i començar amb aires de cap de setmana. Comencem amb l'agenda cultural i lúdica i acabem amb música. Avui punxarem novetats i els últims llançaments musicals per tancar la parada. Ja ho sabeu, a banda dels flaixos informatius, a 9:45, d'11 i de 12, seguim l'actualitat. Els butlletins horaris hem començat amb el de les 9 i tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12. Som l'equip del Penedès en xarxa i ens agradaria comptar amb tu a l'altra banda de les zones. Som-hi amb aquest dijous. We'll be right back. Som a les acaballes de març i aquests darrers dies s'intensifica l'activitat cultural i lúdica, coincidint amb el bon temps, amb l'arribada de la primavera. Comencem la nostra agenda justament a Olèrdola, a Canal 20, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda de l'agenda lúdica i cultural rient, perquè avui mateix, a partir de les 4 de la tarda, s'ha programat un taller de risoteràpia per la gent gran a la Múnia, a la Polivalent. Inscripcions per WhatsApp al 654-645-912. I també avui a la trobada de barri i espai de debat amb el veïnat de Casa Roges i Puigcigró a Sant Cugat Sesgarrigues, al centre cívic, a les 8 del vespre. Aquest dijous també proposta Jugar amb la ciència, a 6:15 de la tarda al Molí del Foix, amb el taller Os de Pasqua Valencí, a càrrec de Cristina Campos. És una activitat oberta a famílies amb infants d'entre els 5 i els 12 anys. La inscripció prèvia s'ha de fer al 938186928 o bé a molidelfoix@smmonjus.cat. I durant el matí i part de l'inici de la tarda del divendres, al Centre Cívic de la Granada, tindrà lloc la jornada de viticultura. Primer, a 9:15 del matí d'aquest divendres, la presentació a càrrec de Joan Pons i Josep Maria Bernet. Després, la ponència, a 9:15, l'emergència climàtica ens obliga a ser flexibles i imaginatius també en agricultura, a càrrec del meteoròleg Francesc Mauri. I també dins d'aquesta jornada de viticultura hi haurà una ponència dedicada a la gestió de les cobertes vegetals i competència per l'aigua, a càrrec de Leo García, investigador en agronomia i agroecologia a l'Institut Agro Montpellier. I també aquesta jornada porta una ponència dedicada a la sostenibilitat i l'agricultura de precisió, a càrrec de la Unitat de Mecanització Agrícola de la UPC. Una activitat que es fa aquest divendres, insistim, a la Granada durant tot el matí fins a les 5 de la tarda al Centre Cívic. El divendres també, en aquest cas, a 8:15 del vespre, a l'Església Parroquial de Santa Maria de la Múnia, un concert i cantada de caramelles de la coral infantil El Petit Bailet, de caràcter benèfic, per obtenir fons per destinar-los a la compra del rellotge nou del campanar. Dissabte, portes obertes en el marc de la inauguració del nou Ajuntament de Castellví de la Marca, a la Múnia, serà a partir de les 11 i a 1:15 parlaments i descoberta de la placa commemorativa d'aquesta inauguració. I continuant amb la seva programació d'activitats diverses que promou per tal de dinamitzar la vida al poble de Moja, l'Ateneu Mogenc organitza per aquest dissabte un taller d'elaboració de pans i de masses artesanes. Serà conduït per l'empresa Codo con Codo i es realitzarà al Centre Cívic La Xarxa a partir de 9:45 del matí i fins a 2:15. I dissabte hi haurà ball de saló amb el duet Cabana a la Societat La Margaridoia dels Monjos a 11:15. Per diumenge s'ha programat l'Open Maxis Marathon a Torrelles de Foix amb un circuit curt, un de mig i un altre de llarg, fins a les 12 del matí, sortida des de la plaça Lluís Companys a les 9 del matí. També s'ha previst pel matí de diumenge a les 10, davant de l'església, al punt de trobada, la passejada guiada pel Parc del Foix, Natura vora el Foix. Les inscripcions a la web de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal, castelletilagornal.cat. I Club de Lectura aquest diumenge a les Cabanyes, a la plaça de la Guitarra, a les 12 del migdia. El llibre que es sotmetrà al debat dels tertulians d'aquest Club de Lectura és La llei de l'hivern, de Gemma Ventura. Per diumenge també, al migdia, a les 12, activitat L'oci burgès, al Castell de Penyafort, i Gran paella d'arròs, en acabar, ball amb el duet Moonstar a la Societat La Margaridoia a partir de les 2 de la tarda. Diumenge, nova visita guiada gratuïta al conjunt d'Olèrdola, en aquest cas amb la primera de les rutes pel patrimoni del municipi, Roma a Olèrdola, a partir de les 11 del matí. També jornada de portes obertes a la Torre Medieval de Moja a les 11 i fins la 1. En aquest marge de temps també es pot visitar l'interior de la capella de Sant Cugat de Moja. I Olèrdola serà aquest diumenge epicentre del Teatre de la Comarca amb la cloenda de la 32a edició de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès. A partir de les 6 de la tarda, local 9, hi haurà la darrera funció d'aquesta roda amb la representació de l'obra Un Déu Salvatge, a càrrec del grup Criatures d'Urdal. A continuació tindrà lloc l'acte de lliurament de records als grups participants d'aquesta roda, als patrocinadors i als col·laboradors, en un acte que serà amenitzat pels grups de teatre L'Arrel de Sant Miquel i El Folre de Sant Pere Molanta. I acabem amb Ballaruca, dues propostes per poder ballar el diumenge a la tarda, a Vilobí del Penedès, al Centre Cívic Jaume Via, a les 7, amb l'Orquestra Habana, i també a les 7, en aquest cas al Centre de Sant Martí, Ball de Saló amb Alea Duet.
Segona parada d'aquesta agenda cultural i lúdica que ara fem a Ràdio Sant Sadurní de la mà de l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem començant avui mateix en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, concretament a Sant Llorenç d'Hortons, on hi haurà un bingo de Setmana Santa a partir de les 5 de la tarda al casal de la gent gran. I també a Sant Llorenç hi haurà una activitat pels més joves, un taller de TikTok Dance a Cal Jove a partir de les 6. A Mediona tindrem una xerrada d'orientació educativa a les 4 de la tarda al Pantinquillo de Sant Joan de Mediona i la mateixa xerrada es durà a terme també a 6:15 de la tarda a l'Associació de Veïns Ciutat Jardí de la Font del Bosc. A Sant Joan de Mediona tindrem avui també pintada de mural en homenatge a les dones grans de Mediona i un berenar a partir de les 5 de la tarda a la plaça dels Països Catalans. Es tracta aquesta d'una de les activitats que s'emmarquen encara en el marc del 8M, el Dia Internacional de les Dones. A Sant Quintí avui tindrem també la segona sessió informativa forma part de la comunitat energètica de Sant Quintí a les 8 del vespre a la sala polivalent del Jardí. I a Gelida avui es presenta el volum 10 de la col·lecció local de quaderns gelidencs d'història i societat, que du, en aquest cas per nom, la població de Gelida entre el 1873 i 1890 a partir del registre funerari de Pep Enfruns. Es presenta aquest desè volum de la col·lecció local de quaderns gelidencs d'història i societat avui a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida. Anem fins a demà, però no ens movem de Gelida perquè tindrem l'exposició Jornades de la Memòria Històrica Cal Macià a l'espai 1880, a l'antic vestíbul de l'Ajuntament, una exposició fotogràfica de la casa del president Macià de Susana Altarriba que s'inaugura demà i que es podrà visitar fins al 23 d'abril. I també a Gelida demà podrem gaudir de la programació escènica amb l'obra de teatre El Ring, emmarcada en les Jornades de la Memòria Històrica. Podreu gaudir-ne al casal de Gelida a partir de les 7 de la tarda amb entrada ja a la venda per un preu de 8 euros i a taquilla per un preu de 10. Aquesta entrada anticipada la podeu comprar a l'OAC de l'Ajuntament de Gelida i a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual. Encara Gelida, però ja per dissabte tindrem el Festival Dance de 12 a 1 del migdia a la plaça de la Vila. A Sant Llorenç d'Hortons hi haurà la projecció del reportatge sobre festes majors i masies del segle passat a partir de les 5 de la tarda al Casal d'Avis. A Sant Pere de Riudebitlles podreu gaudir dels telèfons de l'EVA fins al 29 d'abril, que estaran instal·lats a la Biblioteca Municipal Maria Àngels Torrents i Rosers. 12 telèfons antics que us explicaran una història. I també a Sant Pere s'inaugura l'exposició de Montse Curtiada titulada Alícia a través de la plata i que en podreu gaudir també fins al 29 d'abril a la biblioteca. I tancarem setmana diumenge amb nova jornada de portes obertes a molts dels museus penedesencs, entre ells el Cavacentre de Sant Sadurní, que al llarg de tot el matí obre les seves portes per a infants, per a joves, per a adults, en aquesta visita guiada i en aquest primer diumenge de mes amb portes obertes i, per tant, amb visita gratuïta. I també tindrem diumenge l'aplec de Can Coral a l'església de Sant Pere de Riudebitlles de 6 de la tarda a 8 del vespre amb la participació de l'Orfeó Calafellenc de Calafell, la coral de la Ginesta de la Granada i la coral Riudebitlles. I acabarem recomanant-vos l'exposició Cuques del Llum de l'artista Marta Casas, que dona forma i reinterpreta l'experiència de la infantesa d'observar el vol de les cuques del llum mitjançant una sèrie d'obres sobre paper. La podreu visitar els dissabtes de 6 de la tarda a 8 del vespre a Sant Pere de Riudebitlles. I també, per acabar, a Sant Sadurní, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní inaugura des de dissabte i durant tot aquest mes d'abril. Allà hi trobareu tres exposicions estretament lligades aquest mes amb el món de l'arquitectura. a les vitrines d'art, exposició, també a la zona de revistes i al claustre.
A Vilafranca, a partir d'avui i fins diumenge, passaran moltes coses, molta activitat cultural i lúdica que ara intentem recollir al complet. Tant avui com demà, a les 6, a les 7 i a les 8, tindran lloc les darreres jornades de la setmana de concerts de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet. Serà a l'Auditori de l'Ateneu. D'altra banda, l'artista penedesenca Anna Sánchez inaugura la seva exposició de Terra, Mar i Fusta, a les 7 d'aquesta tarda, a l'Espai Cultural Fòrum Verger. En aquesta exposició es pot veure la seva darrera obra creada especialment per a l'ocasió, un original inèdit treball realitzat amb elements reciclats de fusta i ferro, guardant una estreta relació amb el territori vitivinícola com caixes i botes de vi. Ens fixem ara en divendres. A 6:15 a la Biblioteca Torres i Bages, conte per a nadons titulat L'aniversari del petit os, a càrrec de Judit Navarro. Abans de la sessió s'exposarà una selecció de llibres del fons de la biblioteca i quan acabi la narració hi haurà prescripció lectora amb les famílies. A les 7, a la Sala dels Trinitaris, acte inaugural i acció performativa col·lectiva de l'exposició Sit Tibi Terra Levis, de l'artista Maria José Planells. El projecte s'inclou dins els actes del Festival Vilapensa, que enguany està dedicat a la mort, les seves llums i ombres. El públic que assisteixi a les 7, a la inauguració, està convidat a participar a la performance i tan sols ha de dur un petit recipient que tingui un significat simbòlic per a aquelles persones que hi participen. I no deixem el Vilapensa, perquè aquest mateix divendres tindrà lloc un dels actes especials que se celebren abans no arrenqui, una lectura dramatitzada sobre la mort d'Ivan Illich, de Lev Tolstoi, a partir d'un text adaptat i interpretat per Clara Cols, Joan Marc Alimany, Lluís Laguna i Josep Maria Pujol. Tindrà lloc a les 8 a l'Auditori de Vinzeum i quan acabi la lectura hi haurà un fòrum amb la participació de Montserrat Domingo, ermitana de Sant Joan del Codolar, al Montsant, conduït per la mediadora familiar Anna Tomàs. A les 8, l'obra Bonobo, de Josep Julien, a terra, a Cal Bolet. L'obra es planteja com una road movie, una fugida protagonitzada per un jove terrorista radicalitzat que interpreta Moja Amazian, que fa un gir inesperat gràcies a la noia que coneix en una gasolinera a càrrec de la Neus Vallvé. L'espectacle ha guanyat el Premi Quim Masó i el Premi SGAE Jardí el Poncela. A la mateixa hora, a les 8, tindrà lloc una nova visita guiada del Vilafranca Aparador d'Art Contemporani, el BAC, i a 9:15, al Casal, concert homenatge a Pau Casals, a càrrec de la violoncel·lista Sveta Trushka. Podeu adquirir les entrades a teatrecasal.com. A 9:15, a l'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer, tindrà lloc l'actuació de la Big Band Jazz Maresme, acompanyada per un convidat de luxe, un dels millors saxofonistes actuals, l'americà Harry Allen. Molts dels temes que sonaran seran una estrena absoluta, ja que Allen va escriure bona part d'aquest repertori durant la pandèmia i molts d'ells encara no s'han interpretat mai en públic. Dissabte, a la plaça de Santa Maria, hi haurà el tradicional mercat de palmes i palmons, de 9 del matí a 2 del migdia, coincidint amb el mercat dels dissabtes. I no deixem el mercat perquè hi haurà tastets al mercat amb l'actuació de Carles Sanahuja, acompanyat per la seva banda. Recordem que els tastets podeu fer un vermut de quilòmetre zero amb tapes del mercat, cervesa artesana o vins del Penedès, mentre escolteu música en directe a partir de les 12. I al llarg del matí, a partir de les 10 i fins 1:45, al Casal tindrà lloc la 5a jornada pel Dia de Conscienciació sobre l'Autisme, una aliança del Casal Vilafranquí amb Fem Camí i Autisme en Futur. A 9:15, al mateix Casal, representació final del projecte La Força del Teatre, a càrrec de joves penedesencs. I acabem amb les propostes de diumenge, que són unes quantes. Els geganters de Vilafranca celebren la 19a Diada del Geganter, que començarà a les 10 del matí amb la plantada a la plaça Penedès, dels gegants de Vilafranca, els gegants petits de Vilafranca i la colla convidada, els gegants del Cos del Bou de Tarragona. A partir de les 12 arrencarà la cercavila des de la Rambla Sant Francesc, que acabarà a la plaça de la Vila, on faran els balls de lluïment i l'entrega de records a la colla convidada. A les 12, matinal familiar a Cal Bolet amb Clown Power, totes són pallasses. Un espectacle familiar que és una bomba de rellotgeria emocional que fa jugar a totes les generacions. Està recomanat a partir de 6 anys. Cineclub Vilafranca estrena el Kubrick Loli Tormenta, el treball pòstum d'Agustí Villaronga, en presència de la jove sadorninenca Maria Anglada. La sessió de diumenge a les 6 estarà presentada per l'actriu sadorninenca i per la productora Marta Baldó. A partir de 3:15, Ball del Casal, amb Almas Gemelas. I a les 7 de la tarda, Quimi Portet presenta a l'auditori Maria Rosa Juncosa Si plou, ho farem al pavelló. Treball gravat en el transcurs de diversos concerts del World Tour 2018-19 amb el Power Trio, que completen Jordi Busquets a la guitarra i Ángel Celada a la bateria. Aquest concert s'enmarca dins del festival Barna Sants a l'Alt Penedès, que finalitzarà Vilafranca amb els cantautors penedesencs Oriol Casals i Gabriel Caz el proper 12 de maig. I fem la darrera parada d'aquesta agenda cultural i lúdica a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem, com sempre, aquesta roda d'agenda aquí a Sant Jaume dels Domenys, és que demà a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura hi haurà la presentació de l'Oficina de Transició Energètica. I el dissabte, a les 11 del matí, davant el local social, reunió amb els veïns i veïnes del Papagall. Marxem ara a Santa Oliva, ja que avui a les 7 de la tarda al local cultural es farà la presentació de l'estudi de mobilitat sostenible a Santa Oliva. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell. A 6:15 de la tarda al Museu Déu pintaran ous de Pasqua. I a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa, taller repensar l'existència amb l'Irving Day a l'Hom, a càrrec de Joan Busquet. Pel que fa a dissabte, concert en femenit, nit de dones i música a la plaça Germans Trilles de Coma-ruga, a les 10 de la nit. A 12:15 del matí, ruta Pau Casals amb audició d'orgà a la Casa Nadiua de Pau Casals. A les 9 del matí, el pavelló municipal Camp d'Esports acollirà la Supercopa Catalunya Infantil Judo. A les 8 de la tarda, l'orquestra Camerata 21 actuarà a l'Auditori Pau Casals i a 12:15 del migdia a la Biblioteca Pública Terra Baixa es farà la xerrada sobre cooperativisme de consum agroecològic d'on ve el que mengem, a càrrec de membres de les Garrofes. Marxem ara a Calafell, és que demà a les 7 de la tarda al CREAC hi haurà el taller Fent Germinar Llavors. Des del dissabte fins al dia 6 d'abril al Centre Cívic Cinema Iris hi haurà la fira de col·leccionista Playmobil i Lego. Hi haurà exposicions i tallers i l'entrada té un cost de 3 euros. Dissabte i diumenge a les 11 del matí hi haurà visita guiada a la Ciutadella Ibèrica. I el diumenge a les 8 de la tarda al Teatre Joan Colet acollirà l'obra de teatre El Mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai. Marxem ara a Cunit. I és que demà, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit es farà la presentació del llibre El càncer, partido a partido, firmando el empate, de l'escriptor Robert Hernando. I el dissabte, 15è aniversari de la Casa d'Andalusia del Baix Penedès, Cunit. Serà a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal de Cunit i comptarà amb la participació del coro Rociero Brisa i Solera, acompanyat a la guitarra pel mestre Javier García Balada. Els quadres de flamencs, sevillanes i dansa del ventre de la Casa d'Andalusia del Baix Penedès, dirigit per Anna Mahip, i l'actuació estel·lar del grup musical 4 de la Cera.
Ja heu pogut escoltar pràcticament tota l'activitat que tindrem als nostres municipis a partir d'avui i fins diumenge. Ara només us cal consultar el temps, triar i dissenyar el vostre cap de setmana a mida. Són gairebé 9:45, així que us deixem amb el flash de notícies i tornem amb el Directament Jove.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa.
Es reuneix a Vilafranca el comitè executiu de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, on s'han abordat mesures per fer front a la sequera. 9 ciutats de la segona corona metropolitana formen l'entitat, que és una aliança estratègica per tenir pes en les decisions que es prenen a Barcelona i a Madrid. L'integren les ciutats de Sabadell, Terrassa i Rubí, el Vallès Occidental, Mataró, el Maresme, Martorell, el Baix Llobregat, Vilanova, el Garraf, Granollers i Mollet del Vallès, el Vallès Oriental i Vilafranca a l'Alt Penedès. Ara fa 2 anys de la seva constitució i l'alcalde de Vilafranca i vicepresident de l'ARC, Pere Regull, apunta que es comença a veure els resultats. En el transcurs d'aquesta reunió del comitè executiu de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, s'ha reclamat la modificació del decret de sequera que incorpori refugis climàtics. El nombre de startups al Penedès ha crescut un 15% al 2022. Acció ha fet una jornada a Vilafranca per presentar els objectius de cara al 2030, així com les eines que posen a disposició de les empreses per ajudar-les a fer accions competitives que necessiten en aquest context de canvis que ha portat la pandèmia o la guerra d'Ucraïna. A la jornada han estat presents unes 80 empreses penedesenques i ha servit per donar a conèixer la diagnosi que s'ha fet per part d'Acció del context empresarial a la vegueria. Educació reformarà l'escola Jaume Balmes de Sant Martí Sarroca. La regidora d'Educació i actual alcaldessa accidental, Sònia Jansà, es va reunir dijous passat amb el conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep González Cambray, per presentar-li l'avantprojecte de la reforma de l'escola Jaume Balmes i aconseguir el seu compromís d'ampliar i millorar l'escola, una petició reivindicada des de fa molts anys. Dilluns passat, Jansà va explicar públicament aquest avantprojecte i els acords aconseguits. El primer que va destacar va ser la pressió conjunta que s'havia fet entre Ajuntament, Equip Directiu i AMPA perquè les demandes fossin escoltades i que totes les parts se n'havien de felicitar. Per poder-hi actuar, la Generalitat demana una cessió de terrenys que s'ha demorat perquè la finca no estava ben descrita i inscrita al registre de la propietat. Al ple municipal de la setmana passada es van solucionar els límits i quan el terreny estigui correctament registrat, la Generalitat podrà començar els tràmits de les obres. Els treballadors de la recollida de la brossa de Calafell amenacen amb una vaga per Setmana Santa. Els treballadors de la recollida de la brossa han anunciat una vaga del servei durant la Setmana Santa si abans no s'arriba a un acord pel conveni col·lectiu. La plantilla, que fa poc es va incorporar a l'empresa pública SEMSA RSU, ha decidit prendre aquesta mesura per la falta de voluntat negociadora, diuen, de la direcció per tal d'assolir un nou conveni col·lectiu. Això és el que apunten en un comunicat de Comissions Obreres. Els treballadors lamenten que la comissió negociadora impulsada fa gairebé un any es troba encallada després que l'empresa decidís aixecar-se de la mesa de negociació al novembre. A principis d'aquest mes de març, els treballadors van demanar la represa de les negociacions i davant la manca de resposta van acordar la convocatòria de la vaga a l'assemblea celebrada el passat 21 de març. Al comunicat afirmen que si no s'arriba a un acord abans de la Setmana Santa, faran vaga entre els dies 3 i 10 d'abril en un moment de crescuda de la població i de l'activitat. I els Amics de les Arts, Auxili, Lildami, Figa Flagas, Muixca, Miquel del Roig i Habla de mi en presentes se sumen al cartell de l'acampada jove. L'organització de l'acampada jove ha presentat aquest dimecres en roda de premsa el cartell de la 26a edició del festival amb 6 noves incorporacions. Els Amics de les Arts són els primers confirmats del dia. El grup tornarà a Sant Sadurní per presentar el seu darrer disc, Allà on volia.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:45. Avui el Directament Jove va de novetats en cicles formatius, preinscripcions, estudis postobligatoris i beques. Núria Mallofré, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem, si et sembla, posant el focus en aquests nous cicles formatius que s'impartiran a l'Alt Penedès, perquè hi ha novetats de cara al curs vinent.
Sí, en aquest cas tenim l'oferta de 3 cicles formatius nous de formació professional. Seria un de grau mitjà i dos de grau superior. Comencem, si en cas, amb el de grau mitjà i en aquest cas tindrem un cicle dins la família de sanitat, un cicle que, bé, no teníem per les nostres zones, i és el de farmàcia per a farmàcia. És un cicle de grau mitjà de 2 anys, com direm, tot el que és l'oferta de cicles formatius, tant de grau mitjà i grau superior, són 2 cursos acadèmics, exceptuant encara en queda un, que és d'un any, que és el de cures, no? Però encara aquest curs vinent, l'Intermunicipal de Sant Sorní oferirà farmàcia per a farmàcia, també com a cicle nou, aquí a la nostra comarca.
I l'Inter té una altra novetat.
Sí, té una novetat, en aquest cas un grau superior. És una demanda que, pel que jo sé, feia molts anys que estan demanant des de l'Inter municipal, perquè ells ja estaven oferint de la família de serveis socioculturals a la comunitat un cicle formatiu de grau mitjà de dependència i un grau superior d'educació infantil, i de cara al curs vinent doncs, també oferiran finalment el grau superior d'integració social. Un cicle també amb molta demanda, sí, de les persones que busquen oferta formativa aquí a la nostra zona.
I fins ara, per tant, els alumnes del Penedès que volien cursar aquests estudis havien de marxar fora.
Sí, en aquest cas s'havien de desplaçar fora de Vilafranca, fora de la nostra comarca. Jo sempre dic agafar línia de tren o línia autobús cap a Vilanova. Però bé, tenim aquestes novetats que són realment importants per totes aquestes persones, no?, que volen fer aquest tipus de formació professional.
I el curs vinent encara s'impartirà una altra novetat quant a cicles formatius, en aquest cas a Vilafranca.
Sí, en aquest cas seria de la família d'informàtica. Tenim cicles d'informàtica aquí a Vilafranca, ubicats a l'Institut Eugeni d'Ors, de grau mitjà i de grau superior, però de cara al curs vinent l'Escola Montagut, a nivell privat, també oferirà un grau superior de la família d'informàtica i comunicacions, que és el de desenvolupament d'aplicacions web. És a dir, que estem augmentant aquesta oferta a nivell de territori, a nivell de Vilafranca i comarca de l'Alt Penedès a nivell de cicles formatius de formació professional.
Els 2 cicles de l'Inter seran públics?
Sí, en aquest cas l'Intermunicipal és una escola pública i són estudis públics.
Pot caure alguna altra sorpresa?
Bé, mai se sap. És a dir, que la informació que teníem de l'Intermunicipal fa poques setmanes que ens va arribar, que ens ho van fer saber. L'Escola Montagut, és a dir, que fa molt poc que ens ha arribat aquesta informació. En principi, hem de tenir en compte que el departament, pocs dies abans o quasi el dia abans de començar períodes de preinscripció, publica l'oferta pública, l'oferta d'aquelles dates de preinscripció de cara al curs vinent. És a dir, que clar, les prescripcions comencen d'aquí pocs dies i pot ser que quan surti aquesta oferta pública puguem trobar alguna novetat. Però per ara, que jo sàpiga, no en tindrem més. Són força les novetats d'aquest curs, hem de tenir en compte. Bé, hi hauria sí una altra petita novetat, i és que el grau mitjà d'activitats comercials que ofereixen a l'Institut Eugeni d'Ors també tindrà un perfil professional en l'àmbit de la logística. És a dir, que també tindríem com una doble via amb aquest grau mitjà d'activitats comercials a l'Institut Eugeni d'Ors, que ja l'estaven fent, però en principi s'aniria enfocat més a nivell de continguts cap a l'àmbit de la logística, tenint la continuïtat després també cap al grau superior de transport i logística.
I aquest any el conseller anunciava fa pocs dies que no es quedarà el curs que ve, vaja, ningú sense plaça, perquè l'any passat es van quedar molts.
Sí, en aquest cas, sí, des de la conselleria del Departament d'Educació estan parlant que han augmentat, que estan augmentant l'oferta de cicles i de centres i de grups a nivell de cicles formatius, i hem de dir una cosa, és veritat que l'any passat, aquests últims anys, s'ha quedat moltes persones fora, s'han quedat sense plaça, perquè la demanda cap a cicles formatius també anà creixent, és a dir, cada cop hi ha més persones i més joves que volen fer cicles formatius. El problema molts cops és que clar, no s'ajusta oferta i demanda, no? A vegades s'obren places, però s'obren places potser a centres o en zones que no hi ha tanta densitat de població, no? I en canvi, altres zones que ens trobaríem entremig, no? La gent de l'Alt Penedès, del Baix Penedès, etc., doncs ens trobem que de manera propera no tenim una oferta específica o no oferta específica en solament, sinó que no hi ha prou places per poder encabir totes aquelles persones que volen fer preinscripció i volen accedir a aquells estudis.
Parlem de preinscripcions. Hem presentat les novetats de l'oferta que tenim a casa, a l'Alt Penedès. Parlem ara de preinscripcions. perquè ben aviat comencen, per exemple, les de grau mig.
Sí, justament després, just després de Setmana Santa, començarà la preinscripció a cicles formatius de grau mig de lo que seria formació professional. L'haurem d'anar desglosant quan parlem de dates, de quin tipus d'estudis estem parlant, perquè parlem d'estudis diversos. Doncs si qualsevol persona que vol fer un cicle formatiu de grau mig de formació professional, la preinscripció seria del 12 al 18 d'abril.
Per tant, tornant de Setmana Santa.
Sí, just després de Setmana Santa. Clar, què passa? Que el Departament d'Educació publicarà el dia abans, el dia 11, l'oferta final de places. Això vol dir que en aquest moment està, entenc, parlant amb tots els centres educatius i amb els centres que oferien noves places, oferta de nous grups, etc. Quina oferta de places concreta farà? Què passa? Que un centre pot tenir un grup de, no sé, 20, 30 persones, però, clar, ha de reservar una part de places en el cas de persones que repeteixin el primer curs, no? I això és el que estan entenent, entenc, acabant de regular el nombre de places que oferien els centres a partir de possibilitat de que tinguin persones que repeteixin aquell primer curs i aquestes places, clar, han d'estar reservades en aquests casos.
Recorda'ns els requisits per poder accedir a un cicle de grau mitjà de formació professional.
Sí, en aquest cas hi accedeixo a la titulació de la secundària obligatòria. Si no tinc el títol de la secundària obligatòria, perquè no me l'hi puc treure en el seu moment, puc fer-ho a través de proves d'accés a grau mitjà. Aquest any, si em presento aquest any a la convocatòria, les proves són el mes de maig. Això vol dir que la preinscripció seria amb aquelles dates, perquè ara parlem d'una cosa. Les dates de preinscripció que estem comentant ara, del 12 al 18 d'abril, és amb el primer període de sol·licitud. I en aquest primer període no hi pot accedir tothom que vulgui fer un grau mitjà, no? El Departament d'Educació, des del curs passat, va decidir fer dos períodes de preinscripció, un període que diuen per continuïtat d'escolarització, per donar prioritat als que acaben el quart de secundària i puguin accedir a cicles formatius de grau mitjà. Amb aquest bloc de continuïtat d'escolarització, enguany hi ha també una gran novetat, i és que l'alumne que està fent primer de batxillerat i no li va bé, no li funciona, i vol anar a fer un grau mitjà, també anirà amb aquest grup de continuïtat, no? I també l'alumne que ve de proves d'accés o de PFEIs.
Per tant, tenen prioritat perquè es preinscriuen abans.
Sí, clar, en aquest cas
són els primers, vaja.
Sí, i aquests tindran, podem dir, pràcticament totes les opcions per poder accedir a l'oferta formativa i a una plaça a cicle formatiu de grau mitjà. I aquest és el primer període per continuïtat. Una persona que va començar el batxillerat en el seu moment, el va deixar. Una persona que va acabar la secundària i no ha estat estudiant, etc. Aquests hauran d'anar al segon període de preinscripció, que és el mes de maig, del 9 al 15. I clar, el 9 al 15 queden places, només les places vacants, que han deixat en aquest primer període. És a dir, que és una cosa important a tenir en compte. Sí que és veritat que hi ha una cosa també molt important aquest any, i és que el Departament d'Educació ha valorat que els que han agafat batxillerat i s'han equivocat, perquè també tenim tot un grup de joves que en el seu moment van optar per fer batxillerat perquè era l'oferta que tenien al territori, alguns perquè es van quedar sense plaça a grau mitjà i havien de fer alguna cosa, o almenys s'entenien que s'havien de fer alguna cosa, i aquests que no els acaba de funcionar el batxillerat puguin fer també preinscripció en aquest primer període. Això vol dir que també tindran moltes més possibilitats que no pas si van al segon període del 9 al 15 de maig.
I quan a batxillerat, quines dates seran?
Bé, a batxillerat és després d'aquest primer període que fan els de formació professional i en aquest cas és del 20 al 26 d'abril. Del 20 al 26 hem de tenir en compte una cosa, que quan parlem de preinscripcions és la preinscripció als centres públics i privats concertats. Si una persona vol anar a fer uns estudis en un centre privat, ha de parlar directament amb aquest centre.
Per exemple, aquest nou grau de desenvolupament d'aplicacions web que farà el Montagut no regeix per aquest període.
Que jo sàpiga és a nivell privat, és a dir, que seria parlar directament al centre i demanar quins són, els continguts són iguals per tots els cicles, sinó per saber les condicions de com es fa, no? A nivell d'horaris, preus, etc. I ja dic, quan parlem de dates de preinscripció, centres públics i privats concertats. Sempre també hem de tenir en compte que quan parlem de preinscripció als centres públics i privats concertats, la preinscripció és única, és una única sol·licitud per cada via. Jo puc fer preinscripció batxillerat? Sí. Puc fer preinscripció cicle? Sí, perquè són dues vies diferents, són dos tipus d'estudi. I dins d'aquesta preinscripció jo puc marcar diferents preferències. Si jo vull fer batxillerat, i marco primer centre, que jo vull fer-ho amb aquest centre, jo puc ficar diferents centres, després continuar, no? I a cicles pot passar el mateix. Jo fico un centre, jo vull fer, exemple, gestió administrativa a l'Institut Eugeni d'Ors, però si jo no pogués entrar a l'Eugeni d'Ors a gestió administrativa, on estic disposada d'anar? Fico un segon lloc l'Intermunicipal de Sant Sorni, fico un tercer lloc, per exemple, a l'Institut Joan Oró de Martorell, fico un quart lloc l'Andreu Nin del Vendrell, estic ficant una mica itinerari de tren, o fico Vilanova, és a dir, sol·licitud única...
És la R4, això, eh?
Sí, bé, una mica busquem sempre també tema de combinacions i com podem arribar als llocs.
Són
no?
joves, manera... aquesta edat.
Sí, a vegades, per exemple, parlem de centres a Igualada i tenim un problema a nivell de desplaçament des de Vilafranca, que esperem que aviat es pugui solucionar.
Quan acaben les obres hi haurà un bus directe,
sí,
diuen.
Però, sí, però haurem de veure també en quins horaris. No? Sí, però clar, ara, depèn on te'n siguin que desplaçar, les combinacions són una mica complicades. Per això jo busco molts cops la línia de tren o
la R4,
sí.
Que va com va, també.
Sí, però a més tenim una línia de comunicació.
Seguim repassant aquest calendari de preinscripcions. Un cas a part són els cicles de grau mig d'arts plàstiques i disseny.
Sí, en aquest cas, si jo vull fer un cicle formatiu de disseny, assistència al producte gràfic imprès, interactiva, joieria, oferta que tenim aquí a Vilafranca a l'Escola Arsenal, doncs en aquest cas hi accedeixo amb el graduat en secundària o a través de proves, però haig de fer una prova específica, que és una prova artística. A aquesta prova hi ha hagut una primera convocatòria d'inscripció, ara aquest mes de març, per fer l'examen al mes de maig, però si no l'hem fet, perquè en aquell moment no ho consideràvem, ens hem oblidat, hem de tenir en compte que el mes de maig s'obre un nou període d'inscripció per fer una prova al mes de juny. És a dir, tinguem en compte que la preinscripció és abans, si no hem fet la prova, la podíem fer posteriorment amb aquesta segona convocatòria.
Passa una mica el mateix amb els ensenyaments esportius.
Sí, els ensenyaments esportius també tenen proves específiques d'accés, artístics i esportius. En el cas dels artístics, a prova artística. En el cas dels esportius, una prova esportiva. Ficarem el cas del que tenim aquí a Vilafranca i a la comarca del Penedès, que és el de futbol, que ofereixen des de l'Institut Milà i Fontanals. Clar, si jo vull fer el grau mitjà de futbol, en aquest cas haig de fer una prova esportiva relacionada amb l'àmbit del futbol, en aquest cas, no? I haig de tenir en compte que haig de fer una preinscripció al cicle, però també hauré de matricular-me per fer les proves al mes de juny. I que, si no provés la prova esportiva, no podré fer el cicle formatiu de grau mitjà. A vegades haig de valorar l'opció de fer diverses preinscripcions en un moment donat, dins vies diferents, via batxillerat, via cicles formatius de d'FP, via cicles formatius d'arts plàstiques o via cicles formatius d'ensenyaments esportius.
I aquells joves que no tinguin el títol d'ESO poden optar, per exemple, a fer un PFI.
Sí.
Quin calendari té d'inscripció?
Sí, en aquest cas, tenim en compte que la nostra comarca, l'Alt Penedès, tenim en aquest moment 8 propostes de programes de formació i inserció, propostes diferents, des de l'àmbit sanitari, l'àmbit de l'hoteleria, l'àmbit de la perruqueria estètica, l'electricitat, l'àmbit de la pintura, l'àmbit de lo que seria arreglar patinets elèctrics, informàtica, etc. I en aquest cas, a la seva sol·licitud són el mes de maig, del 2 al 12 de maig. Hem de tenir en compte que quan parlem de PFIs, de programes de formació i inserció per aquests joves que no tenen la secundària, tindríem una oferta diferent, una oferta que ve directament del Departament d'Educació i la sol·licitud es fa a través de la web del Departament d'Educació, preinscripció.gencat.cat, i després tenim una oferta municipal de l'Ajuntament de Vilafranca, del Servei d'Educació, que amb el que seria la vesant de perruqueria estètica, auxiliar de perruqueria estètica, i el d'hoteleria i turisme. Aquests dos, que són municipals, la sol·licitud de preinscripció es fa a través de la web del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca, dins aquest període, del 2 al 12 de maig.
I ens queden els cicles formatius de grau superior.
Sí, bé, tenim una mica més de marge, perquè a grau superior ja seria a mes de maig, a final de maig, del 26 de maig al 2 de juny, i també recordem una mica com accedeixo a un grau superior. A grau superior hi accedeixo des de batxillerat, i accedeixo des d'un grau mitjà, és a dir, si tinc el títol de tècnic o tècnica de grau mitjà, tinc accés directe a un grau superior de formació professional d'arts plàstiques, no en el cas dels ensenyaments esportius. Els ensenyaments esportius és una mica diferent, té una casuística una mica diferent, però en aquest cas hem de tenir en compte això. Si jo vull fer un grau superior, la preinscripció del 26 de maig a l'1 de juny.
I molt important també, des d'aquesta setmana s'ha obert el període de sol·licitud de les beques pel curs vinent.
Sí, encara que no sapiguem què farem, encara que no sabem si estudiarem, etc., la convocatòria de beques es va obrir aquest dilluns i s'acaba el 17 de maig. A vegades tinc el dubte si em donaran beca o no, si tinc dret a beca o no. Nosaltres sempre diem, tu demana-la, és omplir un formulari per internet. En principi no hem d'adjuntar cap documentació. Des del CIAJ els informem de què necessiten, com ho han de fer i també, si volen, poden venir a les nostres oficines a fer la sol·licitud de beca. Però que no esperin a dir al setembre ja la demanaré, ja quan sàpiga què faré. No, ara està oberta fins al 17 de maig i el 17 de maig es tanca. Encara, com dic, que encara que no sàpiga què faré, encara que no sàpiga si estudiaré...
Tu demanar la beca i la després ja t'aclariràs,
sí,
no?
Sigui per estudis postobligatoris i també per estudis universitaris.
Parlem de les beques del Ministeri?
Sí, en aquest cas la convocatòria la fa cada any el Ministeri d'Educació. Catalunya encara no té traspassada el tema de competències de beques, només té traspassat el tema de la gestió de les beques. Però el que és la sol·licitud, convocatòria, requisits, els marca el Ministeri d'Educació.
A la web del CIAJ, de Joventut Vilafranca, heu abocat tota aquesta informació perquè és complexa, oi?
Sí, en aquest cas hi ha una notícia, si no, a joventut.vilafranca.cat, però la notícia de beques, des d'allà teniu una primera informació dels requisits i després tenim tots els enllaços a més informació i a la sol·licitud.
Núria, ràpidament, acabem anunciant la propera xerrada del Voltal i l'horari de Setmana Santa.
Sí, en aquest cas, bé, el Voltal, aquest programa d'activitats que fem des de l'assessoria Mobilitat Internacional del CIAJ, a través de la Irene Fernández, que tenim una activitat ara el 24 d'abril, d'aquí poques setmanes, a 6:45 de la tarda a l'Espai Jove a la Nau. I de què parlarem, de què parlarà la Irene en aquest cas? Doncs de maneres econòmiques de marxar a l'estranger, és a dir, a vegades tinc pocs diners i no sé massa com marxar, doncs aquí explicarem els recursos.
Cal inscripció?
Sí, cal inscripció. És gratuïta, però cal inscripció prèvia a la web de Joventut.
I si necessitem venir al CIAJ la setmana vinent, quin horari feu?
Sí, farem l'horari habitual de fins al dimecres matí i tarda, dilluns i dimecres a les tardes, de dilluns a dijous als matins. Tancarem el dijous a la tarda, en aquest cas no farem atenció.
Doncs gràcies i bona Setmana Santa.
Molt bé, gràcies, bon dia.
D'aquí 15 dies, nova cita al Directament Jove, tornant de Setmana Santa.
Això mateix, i parlarem de noves coses.
Fantàstic, que vagi bé. I encara ens queden més coses a dir en aquest Directament Jove, en connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès i la Lourdes Meronyo. Bon dia de nou.
Bon dia de nou, Sílvia, i tenim a la Sílvia Ferrer a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Sílvia, com estem?
Hola, bon dia. Doncs molt bé, aquí, de l'Oficina Jove del Baix Penedès, esperant doncs, per explicar-vos un parell de cosetes.
Doncs vinga, quan vulguis.
Mira, volia complementar la companya de Vilafranca, doncs aquí des de l'Oficina Jove del Baix Penedès, com també de la resta de serveis d'orientació juvenil de la comarca i d'altres, està clar, doncs també oferim aquest servei d'assessorament ara les beques, no? I tornant de Setmana Santa ja també començarem amb les preinscripcions als cicles formatius, també aquest suport per tots els joves que ho necessitin. Però bueno, volíem fer incís en un parell de coses, que encara ens queda alguna plaça pel curs organitzat des del Joves Penedès i la Cambra de Comerç de Tarragona, és un curs gratuït per joves entre 16 i 29 anys, inscrits a la Garantia Juvenil. És sobre disseny d'edició, imatge i so. Tots els joves que els interessi tot aquest tema més gràfic, més de la imatge, no? Doncs que pugui fer aquesta formació. Hi ha 60 hores de formació en habilitats socials per l'ocupabilitat, però realment el contingut així fort són les 120 hores de formació en aquest tema de l'edició. Encara ens queden algunes places i les persones interessades doncs, ens poden ficar en contacte amb nosaltres o també en totes les difusions hi ha un codi QR. I llavors volíem, així com a plataforma d'avui, doncs, donar informació sobre un nou servei de l'Oficina Jove, que és el Servei de Mobilitat Internacional. És un servei on volem que els joves que tinguin la idea de marxar doncs, a l'estranger a estudiar o a fer unes pràctiques, a fer un voluntariat, a treballar, no? A fer bueno, diferents activitats que vulgui fer en un país estranger, doncs que tingui una persona especialitzada que realment pugui assessorar. No? Llavors, aquest servei començarà el dijous després de Setmana Santa, el dia 13 d'abril, i en principi ara per començar vindrà un cop al mes per veure com funciona el servei. No? I aquesta idea doncs, de facilitar la població jove a la mobilitat internacional, doncs, que hi ha molts joves que realment no? van a fer activitats a l'estranger, ja sigui bueno, del tipus que sigui, doncs poder tenir aquesta persona especialitzada, no?, que el pugui acompanyar, donar la informació i tot l'assessorament, no?, de tots aquests temes, eh? Parlem, com he dit, treballar a l'estranger, intercanvis internacionals, camps de treball internacionals, el servei de voluntariat europeu o el voluntariat de curta durada, que també és una bona manera, a vegades per l'estiu també, no? Joves que durant l'estiu vulguin fer alguna cosa diferent, no? També hi ha les pràctiques, doncs, els estudis que estiguis fent, que, doncs, que hagis de fer pràctiques, també a vegades les pots fer a l'estranger, i després també els joves més joves, les persones més joves, que potser volen fer batxillerat, o una part de batxillerat, o una formació professional, no? Aquests estudis que també els pots anar a fer totalment o parcialment a l'estranger. Hi ha programes europeus, hi ha diferents possibilitats, o també els universitaris, que potser està més sentit, no? D'anar a fer un Erasmus, potser és més sentit, però sí que hi ha moltes altres maneres de fer. Llavors, això en principi vindrà un dijous al mes, de 5 a 7 de la tarda, que és l'horari que tenim obert a l'oficina jove. S'ha de demanar hora perquè anirem durant cites. Pel dia 13 d'abril encara ens queda alguna hora lliure, per tant, si algun jove ara ens sent i veu la necessitat de demanar informació, ens pot trucar, no? I després doncs, ja podríem donar-li hora a l'assessor, que vindrà un assessor especialitzat en aquest tema de la mobilitat internacional.
Més cosetes.
Bé, doncs, bueno, havíem pensat doncs, explicar això i recordar també, ara que estem amb el que he començat abans dient, no?, les orientacions que fem a nivell de la formació, també de les beques preinscripció, que encara també estem fent totes les orientacions i assessoraments pels joves que encara tenen algun dubte sobre què estudiar, sobretot els que estan a l'últim curs de l'ESO o de batxillerat, no?, que tenen algun dubte sobre quins estudis fer a continuació o també els accessos, no?, que a vegades potser tenim clar quin estudi fer, però no sabem ben bé quina és la forma d'accedir, quina és la nota que em comptarà, no? O quin estudi és el que necessito com a requisit per fer-ne un altre. No? Ahir, precisament, vam acabar les xerrades d'orientació acadèmica, que en vam fer 3 arreu de la comarca, perquè poguessin venir els joves, també amb les seves famílies, a informar-se sobre què s'ha de tenir en compte doncs, a l'hora de triar un estudi, quins són els itineraris acadèmics que existeixen, i també quins estudis es fan aquí a la comarca del Baix Penedès i també comarques veïnes, no? Perquè està clar que depèn de què volem estudiar, doncs també ens hem de desplaçar, no? Perquè està, bueno, per molt que hi hagin bastants cicles formatius i els batxillerats aquí, doncs també sí, potser ja, que ens interessi
aquí,
estudiar
en lloc. Molt bé. D'aquí 15 dies ens hi tornem a trobar.
Perfecte, moltes gràcies. Adéu, igualment. Adéu, bon dia.